un quart i mig d'11 del matí. Després d'analitzar l'actualitat, en aquest cas l'actualitat estrictament política d'aquest dijous 25 de febrer, ens volem centrar en una altra qüestió. Ara que fa just un any avui que es va confirmar el primer cas positiu de coronavirus a Catalunya, més enllà de com ha trastocat la pandèmia al nostre dia a dia, ens preguntem quina empremta deixarà més endavant aquesta malaltia, aquest coronavirus, i per això cal parar atenció a les dades. I els convidats que tenim ara a l'estudi es dediquen precisament a això, a la captació, a l'estudi, a la interpretació de les dades, i els volem demanar que ens ajudin a fer una aproximació del que serà la Catalunya post-Covid, arribi quan arribi aquesta Catalunya post-Covid. Ens acompanya d'una banda el director de l'IDESCAT, que és l'Institut de Estadística de Catalunya, Xavier Quadras. Molt bon dia.
Hola, molt bon dia, Laura.
També el director del Centre d'Estudis Demogràfics de l'Autònoma, Albert Esteve, bon dia.
Hola, bon dia.
I també ens acompanya en Raül Ramos, que és l'investigador del grup d'anàlisi quantitativa regional. Bon dia.
Hola, bon dia.
Bon dia. Escolti, senyor Quadras, primer de tot, per entendre quina és la feina que feu des de l'IDESCAT, tenint en compte la quantitat d'eines tecnològiques que tenim ara mateix, va prou ràpida la publicació i la gestió de les dades?
Bé, aquest és un problema. És a dir, l'IDESCAT, com tots els centres o com tots els instituts d'estadística oficial, el que fem són les estadístiques oficials, i les estadístiques oficials tenen una característica que són uns determinats requeriments de qualitat, de representativitat, de que es puguin reproduir, que es puguin fer cada any, etc, etc. I aleshores això moltes vegades està en contradicció amb la immediatesa. És a dir, tenim alguns indicis que ens donen algunes dades que hi ha al món econòmic, per exemple, que no formen part del que seria l'estadística oficial, perquè encara no són, per exemple, doncs, prou representatives, perquè encara no són qualitativament prou fiables. I aleshores sí que és veritat que els centres, els instituts d'estadística fan experiments, fan exercicis d'utilitzar aquestes dades per començar a veure de quina manera les poden incorporar a l'estadística oficial, però encara estem en una certa transició sobre això. És a dir, encara tant a lo que és l'Institut Nacional d'Estadística a Madrid o Eurostat a Brussel·les, a Luxemburg, de fet, doncs encara no tenen, diguem-ne, una doctrina al respecte de com fer això. Llavors, moltes vegades l'estadística oficial té una característica que és l'estadística que tothom es creu, afortunadament, però en moltes ocasions el problema que hi ha és que no és immediata.
Ja, d'acord. I això ens porta a situacions com la que ens hem trobat, ara ja ho obro a tots tres, des de l'inici de la pandèmia, i és que, segons la font, les dades no coincideixen amb una altra font. Per exemple, les dades que publica el Ministeri de Sanitat acostumen a no encaixar amb les que publica el Departament de Salut, i això al final dificulta molt la feina dels periodistes que s'encarreguen de fer l'anàlisi de dades, i per tant dificulta una mica també explicar què és el que està passant i quina és la situació. Per què passa exactament aquest decalatge o el fet que no acabin de casar les dades d'una font i de l'altra? Quina explicació tenen?
Bueno, perquè les dades tenen molts orígens diferents i aleshores contrastar aquests orígens i construir les sèries, diguem-ne, fiables i correctes, doncs requereix un temps. I aleshores et trobes moltes vegades que hi ha problemes polítics i problemes socials, i el cas de la pandèmia potser és el més obvi, no?, que requereixen una actuació immediata. Aleshores hi ha dades que les necessitem i per tant les hem d'obtenir d'on sigui, però potser ens hauríem de plantejar, doncs, també de veure aquestes dades quina solvència tenen, no? Bueno, hi ha una mena de dilema, no?, entre esperar-nos a tenir les dades i poder-les fer servir, o fer-les servir perquè és el que necessitem fer, perquè s'ha d'actuar, no? Per tant, aquest és un dilema que hi ha amb l'ús d'aquestes dades. No?
Estem tractant bé les dades de la pandèmia? Les estem explicant bé?
Home, jo crec que els experts sí que la saben treballar i són conscients de totes les limitacions que té la informació. És una pandèmia que ha posat de moda unes dades que fins ara no tenien massa interès, comptar el nombre de gent que es moria, comptar el nombre de gent que naixia, perquè eren com avorrides, i ara, de cop i volta, doncs aquesta informació és molt valuosa i sobretot tenir-la molt ràpida. Llavors ha posat que els nostres sistemes són relativament lents per captar. Jo sé que l'Institut Nacional d'Estadística vol introduir un certificat digital, diguem-ho, electrònic de defunció, és a dir, que quan una una persona es mora, tot el sistema ho sàpiga l'endemà. Però bueno, això es veu que té unes dificultats i uns reptes tècnics brutals, com per exemple que tots els metges tinguin firma digital, que tots els ordinadors hi hagi una firma digital. Llavors, a vegades es topa amb la logística de les coses. I se sap què s'ha de fer, però logísticament és molt complicat fer-ho. Ara, jo crec que els experts sí que saben analitzar bé les dades i si se'ls escolta, llavors ja saben que tot són matisos. De tota manera, a vegades les dades, si no són perfectes, si la tendència més o menys va cap a una direcció, ja pots intuir quina és la magnitud de la tragèdia, no?
Aquests més de 20.000 morts que tenim ara mateix associats a la pandèmia a Catalunya, quin impacte des del punt de vista demogràfic tindrà aquesta xifra?
Nosaltres hem calculat que probablement aquest any perdrem un any d'esperança de vida. És a dir, nosaltres cada any guanyem 2 o 3 mesos d'esperança de vida. Però com aquest any s'haurà mort molta més gent del que normalment passa, quan calculem l'esperança de vida del 2020, serà un any menys de la que vam calcular a l'any 2019.
En quina edat estem ara, d'esperança de vida?
Ara, amb 83 anys, així el promig d'homes i dones, i probablement pot quedar 82 anys d'homes i dones. Ara bé, l'any que ve, teòricament, si hem superat i la vacuna és efectiva, teòricament ens recuperarem ràpid aquest any d'esperança de vida, i el perdrem ràpid però el tornarem a guanyar ràpid també.
I aquest impacte es pot mesurar també en clau socioeconòmica? No sé si això tu ho tens molt controlat.
Jo crec que una de les coses que aquesta pandèmia també és diferent respecte a altres en les que ens estem també mirallant d'alguna manera per tenir aquesta perspectiva, com podia ser la de la grip espanyola del 18, és que aquesta pandèmia no ha tingut un impacte directe sobre la població, diguem, en edat jove o d'edat mitjana, no? Sinó que estem veient que la mortalitat sobretot es concentra en edats molt avançades. I per tant, diguem-ne que l'impacte inicial que està tenint sobre el que seria l'activitat laboral o l'activitat educativa està sent molt diferent. Tot i així, això no li treu, evidentment, que estem parlant d'una pèrdua molt important per totes les famílies que hem perdut algun familiar proper durant aquesta pandèmia, no? I per tant, no podem minimitzar aquesta pèrdua, però és veritat que en comparació amb altres estem veient que l'impacte social està sent menor.
Mm-hmm. El col·lectiu immigrant ho està patint també més directament? Està quedant recollit això per les dades?
En l'àmbit del mercat de treball, tant a nivell català com a nivell espanyol, es caracteritzem perquè hi ha una elevada dualitat. És a dir, tenim un grup de treballadors que estan molt ben situats, molt ben protegits, i que molts d'aquests són els que durant la pandèmia també han pogut teletreballar i pràcticament no han notat a nivell econòmic aquestes pèrdues. I en canvi tenim tot un seguit de treballadors que molts tenen contracte temporal, que tenen sous molt baixos, que estan en molt bona mesura en activitats que hem etiquetat com a essencials i que, per tant, han continuat d'alguna manera desenvolupant aquesta feina, però que, per tant, han tingut molts problemes també d'exposició a la malaltia i que han tingut també molts problemes en poder conciliar el que seria la seva activitat laboral amb la cura de la família, no? Que sobretot el període que les escoles van estar tancades va ser molt dur per ells.
Quina és la franja d'edat que ha sortit perdent més fins ara en aquesta pandèmia?
Jo crec que, sens dubte, el que estem veient que estan sortint més perjudicats són els joves que estan en aquesta transició des de finalitzar els seus estudis i es volen incorporar al mercat de treball. Estem en un moment en què hi ha molt poques oportunitats laborals i on, per tant, aquests joves es troben molt limitats en les possibilitats de trobar feina relacionada amb el que han estudiat, no? Aquest no és un problema nou, és a dir, aquest problema es produeix històricament, i de fet, quan mirem la taxa d'atur dels joves, habitualment és el doble que la mitjana, però estem veient que durant la pandèmia aquesta ratio ha passat gairebé a 3.5, és a dir, per tant, són un col·lectiu que no només estan patint ara aquests efectes, sinó que això té el que li diem cicatrius, no?, durant tota la seva vida laboral, perquè la primera inserció és molt important per després poder promocionar i poder progressar adequadament en l'àmbit laboral.
Hem parlat de l'esperança de vida. Pel que fa als naixements, hi ha hagut canvis substancials en aquest últim any?
Sí, això no... Bueno, ara ho estàvem comentant amb l'Albert, precisament. Encara no tenim la informació, però sembla que ell em deia que els indicis són de que alguns hospitals parlen de caigudes, oi?
Sí, a veure, els efectes de la pandèmia sobre els naixements es veuran el 2021, perquè com es necessiten 9 mesos perquè neixi la criatura, doncs, i això ens va començar a passar al març, doncs jo crec que el mes de gener és el primer mes en el que podem comparar els naixements d'aquest mes de gener amb els mes de gener del 2020. Així, anecdòticament, ja sabem que han baixat al voltant d'un 20%. I per tant, en els propers mesos de febrer, març, abril, haurem de veure què passa. Jo crec que serà una sotragada molt gran en el nombre de naixements. i que...
De quan, per situar-nos, de travesses bueno, de donar algun percentatge?
Ja estem, fa una colla d'anys que estem baixant el nombre de naixement al voltant del 3 o el 4%. Uh-huh. Probablement per la nostra pròpia dinàmica demogràfica. Probablement això, jo crec que es pot consolidar una baixada del 20%, probablement respecte a l'any passat, i això voldria dir tenir una fecunditat de les més baixes que s'han registrat mai a Catalunya i a Espanya, perquè ara tenim de promig per les dones nascudes a Espanya 1,17 i a lo millor tenim una fecunditat que pugui estar al voltant de 1, que és molt, 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 molt baix. I una mica per lo que deia el company, de que com la població jove és la que està vivint pitjor aquesta pandèmia des del punt de vista econòmic, com són els joves els que es poden reproduir, doncs jo crec que això està, diguem, que està plovent sobre mullat, perquè ja teníem una situació molt, molt delicada amb el tema de la fecunditat i aquesta crisi no crec que ajudi a cap dels... dels fenòmens que podria fer que la natalitat es recuperarés, no?
Per tant, estem perdent població?
Sí, bueno, no, per dinàmica natural estem perdent població, és a dir, la relació entre naixements i defuncions, cada vegada hi ha moltes més defuncions que naixements. Ara bé, gràcies a la immigració aconseguim aturar aquesta davallada natural de la població de Catalunya. I l'any 2019 va ser un bon any immigratori. És a dir, va venir molta gent, tanta o més gent com l'any 2007 o l'any 2006. I ara això també s'ha aturat en sec. Si aconseguim recuperar l'economia, si aconseguim tornar a crear activitat, i doncs probablement el 2021, 2022, 2023 la immigració tornarà. Però sense immigració, Catalunya perdrà població, clar.
La dinàmica demogràfica a Catalunya està caracteritzada pels fenòmens migratoris. És a dir, el que sabem és que quan ha crescut la població de Catalunya, sobretot ha sigut per una qüestió d'immigració.
Quin dels efectes que s'han produït en aquest últim any i que l'IDESCAT hagueu pogut recollir us ha cridat més l'atenció o et sembla més significatiu per explicar els efectes d'aquesta pandèmia?
Home, clar, nosaltres estem parlant d'una davallada del producte interior brut de l'11,4% en termes anuals. Això és una cosa completament sense cap mena de precedent. És a dir, des de que fem comptabilitat nacional, des de que calculem el producte interior brut, que és una manera de calcular l'activitat econòmica en un país, doncs normalment parlem de creixements d'un 2%, un 3%, un 3% ja està bé, un 2% està doncs normal, menys d'un 2% ja és problemes. Quan hi ha una davallada de l'11,4% és una cosa que no té absolutament cap mena de precedent, no en els moments recents, sinó pràcticament en tota la història, diguem-ne, contemporània. Per tant, és una, clar, és una aturada econòmica molt considerable. És a dir, no és una cosa que es pugui menys tenir des d'aquest punt de vista. I les xifres és el que indiquen, no? Per tant, estem parlant d'un... clar, estem parlant que, afortunadament, doncs, Catalunya és relativament una societat rica. Per tant, doncs, bueno, és una baixada de recursos. Imagina't si fos una societat una mica més pobra, és a dir, encara seria més tràgic, no? Però vull dir, és una baixada molt considerable, fins i tot diguem-ne en termes comparatius. És a dir, si mirem els països europeus,
és més,
hi ha pocs
més pronunciada.
Països europeus que tinguin una davallada tan enorme. De dos dígits no n'hi ha massa.
I la recuperació, la sortida, com serà? Serà lenta o serà una sortida ràpida pel que fa als indicadors socioeconòmics, eh?
La veritat és que al principi de la pandèmia jo crec que tots pensàvem que la recuperació seria en forma de V baixa, no? Una caiguda molt forta, com ara comentava el Xavier, però una recuperació que fos molt més ràpida a mesura que es podia controlar la pandèmia, però estem veient doncs, que això s'està allargant més del que semblava i per tant aquesta magnitud de la caiguda doncs costarà molt més d'absorbir, no? És a dir, cada mes que passa és un mes que van tancant més empreses, és un mes en què molts treballadors doncs, van perdent també aquella formació, aquella experiència que tenien en el seu àmbit, i per tant, sí que si ara es pensava que a finals d'aquest any es podrien recuperar els nivells previs a la pandèmia, doncs jo crec que totes les prediccions ara estan pensant que això, si ho aconseguim, serà el 2022.
Per tant, aquelles cicatrius que apuntàveu abans de la gent jove, no?, que és la que ha d'accedir ara al mercat laboral, és probable que es vegin en altres sectors i en altres col·lectius també.
Sí, sí, està clar. El que és evident és que aquesta crisi, com totes, però aquesta de manera molt marcada, el que està generant és un augment de les desigualtats en molts sentits. I, per tant, no és només una desigualtat, com ara parlàvem, generacional, sinó també entre sectors econòmics i també en el territori.
Mm. Territorialment, quina part de Catalunya ha quedat més castigada?
Doncs està clar que tota l'activitat econòmica lligada de manera directa o indirecta a l'activitat turística ara mateix és la que s'enfronta més incerteses, no? És la que ha tingut unes restriccions més severes i sobretot amb el parèntesi, diguem-ne, de l'estiu de l'any passat, però veiem doncs, que un afor important d'aquí a l'estat de Barcelona, per exemple, en l'àmbit del turisme, doncs, que era l'activitat de negocis, de fires, hi ha una bona part que no es pot realitzar però que es recuperarà, però també es visualitza que hi ha una part important que mai es recuperarà, perquè també l'ús de les plataformes digitals està canviant la manera en què ens relacionem i, per tant, hi haurà activitats que no tindran la mateixa intensitat, segur.
I un cop arribi la immunització de grup, que tothom està esperant, vaja, no?, amb aquest pla de vacunació, el Ministeri de Sanitat insisteix que serà a l'estiu quan s'aconseguirà aquest 70% de la població vacunada, per tant, la immunitat de grup. Els efectes de la pandèmia s'hauran acabat, llavors, o seran d'un efecte que s'allargarà en el temps?
Bueno, això no ho sabem. És molt agosarat dir que podem fer aquest tipus de previsions, no? Nosaltres sabem, per, diguem-ne, els precedents, que les crisis econòmiques i les recuperacions econòmiques a Catalunya i a la resta de l'estat espanyol també són normalment molt profundes en termes comparatius i les recuperacions són també relativament ràpides. És a dir, i de moment el que veiem una mica és que aquesta crisi, doncs, de moment segueix el mateix patró, és a dir, tenim una crisi molt profunda amb una destrucció d'ocupació bastant important, en aquest cas hi ha el diferencial dels ERTOs, que això, doncs, sí. Aquesta gent no compten com aturats, però sabem que no estan, diguem-ne, en una situació normal en el mercat de treball, i el que normalment succeeix posteriorment és que la recuperació és ràpida, es creen molts llocs de treball, no necessàriament de qualitat, però es creen llocs de treball, amb la qual cosa una mica el que succeeix és que l'economia catalana és una mica un tobogan, no? que té moviments així com oscil·latoris quan hi ha crisis i quan hi ha recuperacions que són relativament abruptes, no? Mm.
Doncs així és com estan les coses segons les dades que recullen tots aquests organismes. Moltes gràcies al Xavier Quadres, a l'Albert Esteve i al Raül Ramos per haver-nos acompanyat avui al matí de Catalunya Ràdio. Gràcies, molt bon dia.
Gràcies.
Farem una pausa per la publicitat i està ja a punt la Núria Har amb la primera científica catalana, la Mariona Badenes, que és astrofísica, que ha pogut comandar una missió internacional de la Mars Society. De seguida l'escoltem. Let's enjoy this confination.